Ràdio Estel. Són les 11 del matí.
Bon dia a tothom. L'atur es dispara amb 50.000 persones més a Catalunya, el pitjor abril de la història. L'atur registrat va pujar a l'abril en 50.763, concretament, de persones, més del doble que el març, fins a arribar als 467.810 desocupats. Això segons les dades del Ministeri de Treball. Per trobar una xifra tan alta, calen al maig del 2016. Els serveis són el sector on més ha crescut l'atur i Girona, la demarcació, on més s'ha disparat, un 16%. El Servei d'Ocupació, el CEPE, ha assolit el rècord històric de més de 5 milions de prestacions abonades. Han reconegut gairebé tots els expedients de regulació temporals, els ERTOs, que a Catalunya s'han acostat als 700.000. L'atur, doncs, augmenta, recordem-ho, en 50.763 persones en aquest pitjor abril de la història. I mentrestant, els treballadors de la llar, treballadors i treballadores i empleats temporals poden demanar ja un subsidi extraordinari. Aquestes ajudes són incompatibles, això sí, amb altres subvencions i van des dels 440 als 950 euros. I una altra gran xifra que, si més no, sorprèn és que s'esperen que un 40% de les perruqueries tanquin arran de la Covid-19. Això és el que ha assegurat aquest matí a Ràdio Estel Carme Moles, presidenta de la FETCAT, que és la Federació Catalana de Perruqueria i Bellesa. I pel que fa al sector del llibre, avui també hem conegut que el 50% de les llibreries que formen part del Gremi de Llibreters de Catalunya han obert aquest dilluns, el primer dia en el qual doncs, els estava permès fer-ho, això sí, amb cita prèvia, des de la declaració de l'estat d'alarma pel coronavirus. I vinga, abans de marxar també us podem explicar avui que el Papa Francesc ha expressat aquest dilluns el seu desig que hi hagi pau a les famílies i unitat també a l'Església. A l'inici de la missa de la Casa de Santa Marta, Francesc ha pregat per les famílies tancades a casa per la pandèmia i perquè no hi hagi violència, sinó pau, paciència i també creativitat. Fins aquí la informació, ens actualitzem d'aquí una hora.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya. Descobreix la cultura més emblemàtica de Bulgària amb el Club Més Amics. Del 16 al 23 de setembre farem una ruta pels seus monestirs més representatius. Rozen, Rila, Bakovo, Sokilski i molts d'altres. Del 16 al 23 de setembre, els monestirs de Bulgària amb el Club Més Amics. Més informació a Root Travel, 93 467 32 44 i a clubmes.cat. A causa de la crisi sanitària provocada pel coronavirus, no és possible distribuir el setmanari Catalunya Cristiana, però nosaltres continuem treballant per tu. Per això, ara el podràs llegir gratuïtament. Descarrega-te'l de forma gratuïta a catalunyacristiana.cat. Recorda, encara que no en siguis subscriptor, podràs accedir-hi igualment. I també el trobaràs a iquiosc.cat. Llegeix Catalunya Cristiana des de casa gratuïtament. En aquests moments de dificultat, més que mai, som comunitat. Catalunya Cristiana. Durant aquestes setmanes extraordinàries de confinament a casa, Ràdio Estel, en acte de servei, us oferirà en directe cada dia de dilluns a dissabte la missa des de la Catedral de Barcelona. Podreu escoltar-la just després de les vespres de Montserrat, aproximadament a 7:15 del vespre. I la missa dels diumenges continua en el seu horari habitual a les 7 de la tarda. Recorda, de dilluns a dissabte, després de les vespres, escolta en directe la missa de la Catedral de Barcelona. Ràdio Estel, 25 anys amb tu.
Ràdio Estel, Barcelona 106.6.
Bon dia, avui és dimarts 5 de maig i passen ara mateix 4 minuts i 30 segons en punt de les 11 del matí. Fa un sol fantàstic, eh? La gent surt a passejar, els ocells canten, les nubes se levanten, que sí, que no, que caiga un xaparrón. Bueno, això és el que acaba dient la cançó popular, que ara aquí l'he agafada una mica pel morro. Si ara de tant en tant cau un xàfec, ja serà perfecte, tot començarà a semblar normal, encara que no ho sigui. Benvinguts. Benvinguts.
Oh, Déu meu, de dilluns a divendres d'11 a 12 del matí a Ràdio Estel.
Efectivament, som a Ràdio Estel i des de Ràdio Estel us saludem un dia més amb una nova edició més també de l'Oh, Déu meu, amb aires totals de primavera, tirant cap a l'estiu i amb gent fent footing al carrer, que això és una novetat extraordinària. Molta gent que, per cert, això del footing, fins ara no ho havia vist només que les pel·lícules. Vull dir, ara passa que ara tothom s'apunta a fer footing, que està molt bé, i és una excusa fantàstica. Tot l'equip de l'Oh, Déu meu, no ho fem el programa fent footing, però ja estem a punt per una nova edició de l'Oh, Déu meu. El control tècnic i muntatge musical, el Jordi Carretero. Bon dia, Jordi. A la redacció, el Marc Gabernet, que no ha fet footing, però sí que ha sortit a passejar, de moment, que jo l'he vist. Bon dia, Marc. I aquí, compartint estudis i taula de Ràdio Estel, la persona que s'apunta a tot el que proposen. És a dir, fa footing, té una mascareta per cada ocasió, passeja les hores que toca, ho fa tot, eh? Roger Cantos, bon dia.
Bon dia, Miquel. I he de dir que ara només em falta una cosa, que sí? sembla que avui la començaré a fer realitat.
Molt bé. Puc saber de què es tracta, això?
O... Sí, és una cosa fantàstica, de la qual tenia moltes ganes de fer, i és anar a la platja.
Anar a la platja. Ja sé per on vas. Segur que avui a la platja la tindràs a tocar. No sé si hi aniràs, però la somiaràs una miqueta i te la imaginaràs bastant. De seguida en parlem. Ja ho sé, ja sé que tot anirà molt poc a poc i que res encara no s'assembla ni de bon tros al que era. Però sí que tot plegat, nosaltres, que som optimistes de mena, comença a tenir un color ja una miqueta diferent, eh?
Sí, tot això està molt bé, Miquel, però no t'enrotllis, que jo vull anar a la platja.
Un moment, una mica de paciència. Estem pregonant cada dia paciència i ara tu no la tindràs. Paciència, que és la mare de la ciència, eh? De seguida hi anirem, no a una platja, no, anirem a 10 platges. Però deixa'm dir abans una cosa, que tinc moltes ganes de dir avui dimarts.
Ai, Miquel, mira que t'agrada allargar l'entrada, eh? Però va, què passa?
No, volia dir, i no me'n vull estar de dir-ho, que ahir a la tarda vaig tenir una alegria molt gran. Però una alegria, no et pots imaginar com de gran, eh?
Ah, sí? Vas sortir també a fer footing, tu també?
No, jo no vaig fer footing, no.
Això ja m'estranyava, ja m'ha dit, això seria una alegria molt gran.
Però he de confessar que encara footing encara no l'he fet, ja t'ho he dit, eh? Per tant, no.
Vas anar a passejar.
Això sí que ho he fet, però no, l'alegria no va per aquí. No la vaig tenir per anar a passejar, que també em vaig tenir una miqueta, però no és per això.
Doncs no sé a què et refereixes.
Doncs mira, t'ho explico, perquè a més tinc ganes. És una cosa personal, eh? No, potser no té molt d'interès, però em ve de gust explicar-ho. Doncs ahir, tornant cap a casa, després del programa, vaig veure, tot passant amb el cotxe, la ferreteria que tinc allà a prop de casa, oberta.
Caram! Sí? Caram, que bé, no? Quina alegria més gran, una festa, no, això? La ferreteria oberta.
Ara et fotis, eh?
Ei, a veure, un moment, tothom que ens estigui escoltant, pareu el que estigueu fent.
Sí,
que Miquel va trobar... Home, el Miquel va trobar la ferreteria oberta.
Escolta, ja sé que sembla insignificant la dada,
això, com
però...
Això, com deia aquell senyor, deia, això és motiu de onda satisfacció,
no,
això, eh?
No. Te n'enfots una miqueta, però per mi va ser veure el cel obert. I veure la ferreteria oberta va ser veure el cel obert.
Tot això és per veure la ferreteria oberta?
Sí, senyor, ja ho veus, eh? De vegades, una petita cosa tan petita com et pot fer feliç, eh?
No, a veure, Miquel, jo sabia que tu eres raro, era un tio curiós, eh?
Sí,
però no m'imaginava...
Curiós més sabia que raro, sí.
Sí, però no m'imaginava que arribéssim fins a aquest punt.
A veure, t'ho explico. Tot té una explicació. Home, no és el fet de veure la ferreteria oberta només que em va fer posar tan content, no.
Ets accionista?
No.
Hi ha una dona que hi treballa... Que
no, té... tampoc.
No, mira, ho puc entendre, encara.
És que, mira, us explico, des d'abans del confinament, o sigui, quan va començar tot això, que tinc un pom de la porta de l'armari de la meva habitació que va caure, és un pom d'aquests rodons, que va com un tirador, diguéssim, va caure perquè el cargol que l'agafa per darrere, diguéssim que és molt justet, i sempre molt just, i total que no colla bé.
Mira, Miquel, això trobo que per començar el programa és interessantíssim. Si ara mateix algú acaba de connectar amb nosaltres, trobo que està apassionat i està... Bueno, ja segurament es baixen al podcast per tornar a escoltar. O sigui,
sessions de bricolatge amb Miquel Morgà.
Potser, a veure, potser per tu no té molta importància això, però per mi en té molta. Puc acabar la història, sisplau, un momentet?
Sisplau. Estem frisem, tots estem impacients.
Bé, no et passis tampoc, eh? Ja ho hem d'haver interès, però tant tampoc, eh? En fi, la gent segur que ara mateix està delitosa de saber què li passa al meu armari.
Sí, ja, sí, evidentment.
T'explico.
No, jo no me'n puc anar a dormir sense saber com està l'armari.
Vinga, t'explico. Vaig entrar feliç i content a la ferreteria a comprar el cargol que em faltava pel pom de l'armari i que no podia saber com comprar. Per exemple, he estat 2 mesos intentant comprar aquest cargol per Amazon. Mm-hmm. I no hi havia manera d'explicar explicar com era aquest... Clar, jo com ho explico? Un cargol de l'armari d'una mida que no m'agafa el pom i tot això? Era
molt
impossible,
bé, eh? Ens està encantant la història del cargol. Segueix, segueix.
Total. En fi, tot això per dir que la lliçó de tot plegat és que, de tot això que estic explicant, sí, és que el cargol en si em va costar 10 cèntims.
Què passa, que el trobes car?
No, home, vull dir que no vaig pensar que els 10 cèntims tinguessin cap importància, però vaig pensar, escolta, mira, per 10 cèntims he estat gairebé 2 mesos sense poder obrir la porta de l'armari de la meva habitació en condicions.
Ja. I?
Com que hi?
Home, no sé, encara no sé on te vols anar a parar.
Doncs que de vegades, és que t'ha explicat tot, de vegades, la moralina de tot això, és que de vegades les petites coses, en principi que no tenen valor, 10 cèntims, ja veus tu, 10 cèntims, doncs tenen un valor emocional molt més gran que el seu valor material. I que hi ha factors que som capaços que allò que val tan poc, tan poc, tan poc, no ho puguem tenir ni aconseguir encara que tinguem molts diners. Entens? Entens la cosa?
Calla. És com una mena de conte, no? El conte del...
Sí, sí, exactament, sí.
El conte d'en Miquel i el cargol.
Miquel i el cargol. Home, té nom de conte, el Miquel i el cargol. Sí.
És com una moralina, no?
El que vull dir és que de vegades els diners no ho poden tot. I que una cosa que només val 10 cèntims, 10 miserables cèntims, doncs es converteix en una cosa molt valuosa.
Molt bé.
I fins aquí la història.
Ah, ja s'ha acabat?
Sí, ja està. Vols més? Vols una cosa més? Ui, sembla poc.
Ara que em començava a agradar, ja s'ha acabat?
En fi, doncs sí, ja s'ha acabat, eh? Per tant, història acabada.
Miquel,
sí,
podem anar a la platja?
Va, anem a la platja. Anem a la platja perquè, tal com ja us anunciàvem ahir en acabar el programa, la llista d'avui la conformaran 10 noms de platges, perquè avui, a l'Odeu meu, busquem les 10 platges més paradisíaques del món. Aquelles platges que, o bé perquè hi heu anat, o bé perquè, jo què sé, perquè us les han explicades, o perquè les heu vist en fotos o en vídeos, en un diari, una revista o a la tele, doncs són platges que us han enamorat i heu pensat que són un somni, que són fantàstiques. Doncs aquestes són, concretament, les 10 platges que busquem avui per la nostra llista de 10, pel top 10 de l'Odeu meu a Ràdio Estel. Les 10 platges més paradisíaques del món. Segur, no em creuria una altra cosa, que n'hi ha alguna que us té el cor robat per el motiu que sigui. Potser és una platja tropical, aneu a saber, unes illes de, aneu a saber quin racó del món perdudes, o en aquest cas pot ser també una platja que tingueu a prop de casa. Sempre hi ha un motiu pel qual un indret, en aquest cas una platja, us atrapa i us aboca un grapat d'emocions. Doncs aquestes són les platges que busquem avui i que esperem que ens ajudeu a trobar i a conèixer, les 10 platges més paradisíaques del món. De moment, però, i com cada dia, el Roger ens posa en antecedents perquè puguem començar a imaginar-nos com va la llista d'avui.
Serà l'estiu d'aquest 2020 durant el temps de la crisi del coronavirus? Podrem anar a la platja? Podrem anar a la piscina? Podrem viatjar a altres països o explorar els pobles més bonics de Catalunya? Poques són les certeses que tenim fins ara. Tot sembla indicar que la conservació s'allargarà fins a finals de juny, com a mínim, i que la tornada a la normalitat total es produirà quan es desenvolupi una vacuna, cosa que els experts poden estimar que durarà fins als futurs 18 mesos. Encara que el principal, ara i sempre, és minimitzar el nombre de casos i salvar totes les vides possibles, alguns ja comencem a preguntar-nos, i aquest estiu, què? Podrem anar de viatge? Es recomana esperar abans de comprar bitllets d'avions. Ningú pot fer ara pronòstics fiables per al juliol i l'agost, explicava la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, en una entrevista per al diari alemany The Bild. Es pot permetre estiuejar a les platges catalanes i espanyoles? Reyes Maroto, ministre d'Indústria, Comerç i Turisme, afirmava que el sector turístic espanyol, un dels motors principals de l'economia nacional, serà l'últim en la seva superació econòmica. Alguns calculen la pèrdua de fins a 170 milions d'euros, cosa que suposa un gran cop per al sector turístic. I com serà la tornada als espais d'estiu com les platges i les piscines? En aquest cas, el procés d'Itàlia pot oferir-nos algunes pistes. Mentre que un portaveu italià del Departament de Cultura assegurava al diari La República que aquest any els italians tindrien permís per jugar a les platges, els científics del país són més escèptics i encara es mostren alarmats. Aquest virus té una capacitat de contacte excepcional, va afirmar el científic Mario Schinavia, segons recull el diari El Correo. Per la seva banda, Luis Enjuantes, director del laboratori de coronavirus del Centre Nacional de Biotecnologia, assegura amb optimisme que la transmissió del virus disminuirà amb seguretat amb els mesos calorosos, encara que no hi ha evidències científiques de que això sigui així. Per altra banda, debemos de olvidar de las grandes concentraciones como acontecimientos deportivos, mítines, políticas o conciertos, va dir Pere Godoy, president de la Societat Espanyola d'Epidemiologia, en declaracions per Ràdio Televisió Espanyola. En definitiva, la normalitat serà menys normal del que podem imaginar. Encara ningú pot afirmar amb certesa com serà el nostre estiu. Potser s'ha acabat, de moment, allò de ets més de platja o de muntanya. Potser hem d'anar a la platja amb cita prèvia. Però tot això és potser, de moment, només nosaltres. Volem sembrar una llavor d'optimisme i ens agrada somiar. Somiar amb un estiu com els de sempre, amb hores de sol, i mar, i xiringuito, i sorra als peus. Per això, avui ens permetem buscar les 10 millors platges del món. Somiem a lo gran i us convidem a fer-ho amb nosaltres. Ens hi acompanyeu? Doncs som-hi. Preparem-nos amb la tovallola, les xancletes, perquè aquí comença... Oh, Déu meu!
Oh, Déu meu! De dilluns a divendres, d'11 a 12 del matí, a Ràdio Estel.
Doncs si comença, posem-nos-hi, perquè a partir d'aquí comencem el camí de la llista d'avui. Quina és la vostra platja preferida, la vostra platja somiada? Avui busquem les 10 platges més paradisíaques del món, aquelles que, pel que sigui, us tenen el cor robat. Ja sabeu que podeu utilitzar tots i cadascun dels canals que posem al vostre abast per fer-nos arribar la vostra opció a la llista d'avui, perquè la llista l'acabeu fent vosaltres amb les vostres opinions, amb les vostres aportacions. I ho podeu fer de moltes maneres. Jo crec que de totes les maneres possibles. Per exemple, a través d'un telèfon i del WhatsApp que està obert les 24 hores al dia.
El nostre telèfon és el 644 34 30 10. 644 34 30 10.
Deixa'm dir una cosa en referència a aquest telèfon WhatsApp, és que nosaltres quan anunciem la llista del dia següent, durant aquelles 24 hores ja ens podeu enviar missatges i sobretot, i ens agrada molt, que així ja ho esteu fent, que ens envieu missatges amb nota de veu, que puguem escoltar-vos la vostra veu amb la vostra proposta. Si ens escriviu durant el programa per la llista d'avui mateix, per exemple, ho haureu de fer en format escrit, perquè així podem fer referència, perquè ja no tindríem temps d'escoltar-vos amb la veu, però sí per demà. És a dir, teniu un telèfon que podeu fer servir com vulgueu les 24 hores del dia, els 7 dies a la setmana.
També teniu el nostre correu electrònic, que és odeumeu@radioestel.cat. odeumeu@radioestel.cat, on
fàcil,
podeu
fàcil
fer arribar doncs, els vostres testimonis per al programa d'avui, com, per exemple, quina és la vostra platja preferida. Pot ser una platja de qualsevol lloc del món.
Sí, del racó més amagat com del que teniu al costat de casa, eh?
Exacte. Al final és per què és la vostra preferida. Si ens ho voleu explicar, doncs també fantàstic.
Tenim també Facebook i Instagram, eh?
Doncs és molt senzill. Només heu de buscar el nom del nostre programa, O Déu meu, a Facebook i Instagram, on ens hi trobareu i cada dia hi publiquem un post amb la pregunta del dia.
Tot això ho trobareu molt ben especificat a la nostra web, que és www.odeumeu.cat. www.odeumeu.cat. En definitiva, allà hi trobareu les opcions per a participar-hi, també tota la informació relacionada al programa, i el Marc Gabernet cada dia també se la mira, aquesta web, per saber quina llista fem. Sortir al carrer no, perquè no pot, però sí recollir opinions de la gent. Ell, no sé si és més de platja o de piscina, el Marc Gabernet.
Home, jo l'he vist bastants cops en xancletes.
Sí, eh?
Llavors,
sí, és veritat.
Tot m'indica, em fa pensar que li deu agradar força això de l'aigua.
Sí, no sé tampoc si és més de posar-se banyador d'aquests llargs, diguéssim, d'aquests pantalons curts, o d'aquells més serrapats i més curtets com clàssics.
Espero que siguin més aviat llargs.
No sé. Aquell llibre és molt llarg, eh?
Sí, exacte.
En tot cas, si ja puc recollir algunes opinions per la nostra llista d'avui. Són aquestes.
La meva platja preferida és la de la Costa Brava, ja que està molt a prop del meu poble, on passo l'estiu, i m'agrada molt, ja que l'aigua és molt pura i neta.
Soc la Victòria de Cardedeu, Cala Bassa d'Eivissa.
Les meves platges preferides són les de Menorca, perquè, o sigui, estan... Bueno, són precioses i estan molt netes, i l'estiu passat vaig anar i, doncs, em va encantar.
No puc triar només una platja, però sí que em quedo amb totes les cales que hi ha a Cabo de Gata, a Almeria. Perquè són cales petitetes, llavors pots estar tu sol o amb el teu grup d'amics o família o amb qui sigui, i a més l'aigua està molt clareta, llavors és perfecta per fer snorkel. I a l'haver-hi pedres, doncs s'amaguen molts peixos dins.
Hola, pues mi playa favorita se llama Playa de Champagne, que està en una isla de Vanuatu, en Oceania,
y normalmente solo se puede acceder mediante un crucero que salen de Australia. Pero, y la arena es muy fina y es súper bonita la playa, me encanta.
Mi playa preferida está en Málaga y se llama la playa de la Malagueta, porque el agua es muy cristalina y sobre todo me gustan las playas de agua fría y bueno, pues esa lo es.
Soc Maria Ramos i us voldria dir que per mi la platja més paradisiaca que jo recordo, clar que és dels anys 60, 50-60, és la platja de Cala d'Oques, a Hospitalet de l'Infant, una meravella. Però ja no és el mateix. Quina pena. Vale, moltes gràcies a tots i una abraçada. Felicitats pel programa.
Oh, Déu meu!
Doncs avui, a l'Odeu meu de Ràdio Estel, busquem les 10 platges més paradisíques del món. Som els que volem per la nostra llista d'avui. I us animem que, com ha fet tota aquesta gent, també ens feu arribar, com dèiem, aquests missatges, aquestes notes de veu, al WhatsApp del programa, que és el 644-34-3010. 644-34-3010. Va, posem-hi música, que hi hem de posar una cançoneta per il·lustrar les platges del món. I no sé quina és aquesta cançó avui.
Doncs tots somiem. Somiem amb l'estiu, amb sí, la platja, amb el sí, sol. I amb
ara més que mai.
Doncs no hi ha res millor que aquesta cançó que ens convida a anar al mar, com ho fan els Manel.
Passes per aquí, i si malgrat la feina trobem un matí, no em perdonaria mai, no podria assumir, no agafar-te amb la moto i que no féssim camí molt lluny d'aquí, a l'altra banda del món, i amb xiringuit un quatre pins al fons. Tu i jo asseguts a la barra d'un bar, sona bona música i som davant del mar.
Doncs tenen els Manel, són els Manel que avui ens han fet anar a la platja, al mar, concretament, amb aquest tema, quan arribem a 5 minuts abans de 11:45.
Ràdio Estel.
Tens cap molèstia aquests dies? Mal de cap? Mala circulació? Alguna contractura? Doncs de dilluns a dijous a 12:45 del migdia tens una cita telefònica amb els doctors a Salut Natural per tothom. Truca al 93 409 2771 o 93 409 2772 i els doctors atendran en directe la teva trucada. De dilluns a dijous a 12:45 del migdia, Salut Natural per tothom a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratori Ismael. Te n'assabentes al Twitter, ho comparteixes al Facebook i ho gaudeixes a Ràdio Estel. Si no et vols perdre cap dels programes de la teva emissora, segueix-nos a les xarxes socials, perquè Ràdio Estel t'agrada.
Ràdio Estel.
Oh, Déu meu, amb Miquel Murga.
A l'O Déu meu de Ràdio Estel busquem les 10 platges més paradisíques del món. Aquelles tant que si les heu visitat o us les han explicades o les heu vistes en fotografia, en vídeo, us tenen el cor robat. Que us hi passaria uns quants dies escapant-vos de tot i de tothom. Tinc la sensació que la nostra convidada d'avui, que ja ens espera al telèfon, s'hi ha de moure bé entre palmeres i sorra de platges paradisíaques. El que no sé ben bé encara, ara li preguntarem a ella, és si s'estima més les platges tropicals o les de la Costa Brava o les de la Costa Daurada catalanes. Ara això en traurem entrellat. El cert és que els últims anys els ha passat entre la seva família a Catalunya, la seva residència a Madrid i el seu nou destí professional, que està ubicat a Mèxic, on hi treballa i té els seus projectes més immediats. La situació actual, per causa del coronavirus, l'ha obligat a tornar a casa, o veient-hi la part positiva, l'ha obligat a poder-se permetre estar enmig de la seva família uns quants dies. Així que no la fem esperar més. Mònica Pont, bon dia i moltes gràcies per acompanyar-nos. Bé, bé, sembla que vam perdut, però la recuperarem de seguida. La Mònica Pont, que és la nostra convidada d'avui, a l'O Déu meu, de Ràdio Estel. Dèiem que ella es mou bé segur, entre platges paradisíques, perquè l'hem vist en moltes fotografies, precisament enmig d'aquestes platges, i que, a més, està ubicada els últims mesos a Mèxic, on hi treballa i on està portant a terme els seus darrers projectes professionals, tot i que aquest coronavirus, com deia, l'ha fet tornar cap aquí, i no a Madrid, sinó a Catalunya, on hi té la seva família i on s'hi pot passar estones acompanyant-los aquests dies de confinament. Esperem que avui ens expliqui tot això, que ens expliqui aquests projectes que té a Mèxic i, a més, que ens pugui explicar també totes aquestes coses que li estan passant en aquest temps de confinament. La Mònica Pont, que és una actriu, una model i una actriu que, com dèiem, es passa moltes hores fora de casa i que ara la tenim aquí amb nosaltres. Mònica Pont, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
Hola, bon dia, Miquel, què tal?
Com us deia, Mònica Pont és model i actriu i aquest últim any s'ha instal·lat a Mèxic on hi treballa i, per cert, les coses hi van prou bé. Ara li demanarem que ens ho expliqui. Aquí l'hem pogut veure en un munt de sèries i pel·lícules, entre les quals suposo que ella hi té un record especial per la sèrie Hostal Royal Manzanares al costat de Lina Morgan. Si et sembla, Mònica, comencem per aquí. Segur que aquesta sèrie que jo ara anomenava, aquesta Hostal Royal Manzanares, deu constituir un dels moments professionals més gratificants de la teva carrera, no?
Sí, la veritat és que vaig tindre el plaer, l'enorme plaer de poder treballar amb els grans de la comèdia en aquella època. Uh-huh. Eren monstruos per mi de la comèdia, la Lina Morgan, el Rafael Alonso, la Mari Begoña. Jo era molt joveneta i vaig tindre uns companys, molt bons companys, que em van ensenyar molt de la comèdia. I va ser la primera comèdia sitcom en públic, perquè la gent que ens escolta, si no saben el que és una comèdia sitcom, és que hi ha el públic tipus teatre, que es va fer a Espanya. Després ja va haver-hi Aida i tot això, no? Però va ser la primera en públic en directe.
Em deies, jo era molt joveneta, continua sent molt joveneta,
Jo, vaig conèixer més joveneta, Miquel.
Sí. Escolta, tu se t'ha associat molt a sèries i produccions fetes a Madrid, però no oblidem que els teus orígens al món de la televisió van ser a Catalunya, a TV3, concretament,
Bueno, i no solament a TV3. Els nostres principis, que vam començar junts amb això, amb aquesta andadura de l'espectacle,
que sí.
Recordes, va ser amb l'Antoni Bassas a TV3. Després, jo t'explico. Jo vaig fer aquí diverses pel·lis, amb el Carles Balaguer, a Barcelona, amb les empreses s'enganyen, i just una pel·li que vaig rodar aquí, que deia Dos billetes, s'estrena aquest diumenge, aquest dissabte, o diumenge, no sé si és el dissabte o diumenge, sabeu que és el dissabte, a BTV, la pel·lícula Dos billetes, m'han avisat de la productora que BTV pues, posarà la pel·lícula Dos billetes.
Emetrà la pel·lícula. Sí, sí. Ah, doncs estarem amatents aquest cap de setmana, eh?
Sí, aquest cap de setmana a BTV, em sembla que és el dissabte, posarà la meva pel·lícula, Dos billetes.
Molt bé, doncs estarem amatents per veure la Mònica Pont a BTV. Escolta, el cert és que els últims anys se t'ha relacionat més amb tots els teus afers personals que no passa amb els professionals. Afers personals que no eren frívols, que a vegades relacionem els afers personals amb afers frívols, no ho eren perquè es podria pensar, vaja, que tots els afers del teu fill, tota la teva lluita, que vas protagonitzar per reivindicar els teus drets fonamentals com a mare, em van ser aquest tema principal dels teus afers. Per cert, que va mereixer fins i tot un llibre, aquesta història, eh?
Sí, a veure, tu saps molt bé, perquè tu també ets actor, que els actors, quan més anònims siguem, millor. Per què? Pues perquè tenim d'interpretar personatges i el públic té que creure's aquests personatges. Si saben massa la teva vida, doncs és més difícil, més complicat. Jo, el problema que vaig tindre és que personalment doncs he tingut una vida que també ha transcengut, no?, als mitjans de comunicació moltíssim. I sí, és veritat que va haver un moment que vaig decidir escriure una novel·la amb l'editorial Planeta que es diu No estàs sola, on jo explico la meva experiència a través d'una novel·la d'una mare que li treuen la custòdia al seu fill, que bueno, és bastant autobiogràfica, no? Què passa? Que aquesta novel·la s'ha vengut molt, s'ha parlat molt, els mitjans de comunicació, i no ha deixat de menjar-se una mica el personatge, o sigui, l'actriu ha quedat més en segon pla i el personatge ha crescut més, no? Tothom em coneix, però també tothom em coneix per aquest capítol de la meva vida.
Clar.
No passa res, és per aquest aspecte per el que jo he decidit anar-me'n a Mèxic un temps. Allà m'estan anant molt bé, precisament perquè no coneixen la meva trajectòria personal, sinó només la meva trajectòria professional. I, bueno, jo crec que s'ha d'ampliar fronteres i camins, i ja tornaré aquí i farem altres projectes, però una vegada jo també hagi pogut com establir-me una mica més i tornar a recomençar la meva carrera d'actriu, que la tenia una mica oblidada.
Ara en parlem, ara ens explicaràs tota aquesta aventura de Mèxic, i per tancar el capítol aquest, Mònica, no sé si personalment n'has quedat satisfeta del resultat de tot plegat del llibre, em refereixo a tota aquesta etapa de la teva vida, però que si és veritat és que has aconseguit l'empatia de moltes mares que passaven pel mateix que tu, eh?
Bueno, és que ara fliparàs, però a mi m'han escrit de tot arreu del món. O sigui, no solament aquesta novel·la l'han llegit aquí a Espanya, que va, no, l'han llegit arreu del món, perquè tinc missatges de gent d'Argentina, de Xile, de Mèxic, de tot arreu, escrivim-me, bueno, de Latinoamèrica, no?, que parlin castellà o latino, i s'ha llegit la novel·la, perquè la venen també per Amazon, i la veritat és que no saps la quantitat de gent que em dóna les gràcies per haver posat boca a moltes mares i pares, també, fixa't, de lo que és el que tregui la custòdia d'un fill o que no puguis veure el teu fill. Molta gent s'ha vist reflectada, i la veritat és que bueno, si només que hagi pogut ajudar amb una mare, amb una sola mare, o un sol pare, ja m'ha merescut la pena haver-la escrit.
Doncs vinga, tornem a la Mònica Pont, actriu. Bé, ara ens deies que vas anar a Mèxic una mica per això, no?, per aquest motiu, però a Mèxic, per què? Què se t'ha perdut a Mèxic, exactament a Mèxic?
Pues mira, t'explico. Jo estava fa un any a Madrid i em va escriure un productor que és el productor de la pel·lícula que encara no s'ha estrenat, que està a punt d'estrenar-se, la nova pel·lícula del Carlos Saura, El rei de tot el món, i l'estaven rodant a Guadalajara, a Mèxic, no? I el productor és amic meu i em diu, vente para México y haces un cameo en la pel·lícula. No vaig poder arribar perquè em vaig trencar el genoll, el lligament creuat, esquiant, i vaig arribar al cap d'un mes, que ja havia acabat la pel·lícula, Però em va posar en contacte amb una agent, no? Amb una manager allà, i em vaig jo anava per una setmana, però és que em vaig tindre que quedar quasi un mes, perquè no parava de fer-me càstings, jo, i a tots els càstings els agradava la meva feina, la meva proposta, i em trucaven per al callback, famós callback, que vol dir tens que tornar, però ja amb el director, amb el productor, dirigint-te i tal. Total, que em van agafar per una pel·lícula que ja vaig protagonitzar... Bueno, no és un dels protagonistes, però està molt bé, amb la Maria Ripoll, a Mèxic, dirigida per la Maria Ripoll, que és una directora catalana, sí. I també està pues, un elenco... Tots són actors mexicans, però està el Miguel Bosé, que està produïda per Sony Pictures, i ja vaig treballar amb aquesta pel·li, i després també vaig fer un càsting per una sèrie de Netflix que també em van agafar, i bueno... Pues, qui se m'ha perdut a Mèxic? No, pues que em donen feina allà i aquí no.
Està bé. Escolta, això vol dir que t'hi quedaràs?
Sí, em quedaré allà. Jo tinc previst quedar-me una temporada. Ara tinc una altra pel·lícula que rodar. Quan acabi aquest confinament i obri les fronteres, tinc que tornar cap allà perquè tinc un altre projecte a Mèxic, ara, una pel·lícula, 2 mesos que rodar-la allà a Argentí, entre Cartagena d'Índies i Mèxic, que és una coproducció argentina-mexicana. I bueno, i lo que salga, jo lo que salga, jo... Saps qui és el bo? Que no tinc res que em digui a cap posto ara. El meu fill té 16 anys, però desgraciadament pues, jo ja no tornarà a viure amb mi, està visquent amb el seu pare, té la seva carrera deportiva molt enfocada en, la, en les fórmules, ara ja debuta en Fórmula 4, i llavors... jo ja no tinc res que em digui aquí, ni allà, ni a cap puesto. Soy com un alma libre, Miquel. Puc anar a treballar allà on em demanin. Que m'ofereixen alguna cosa aquí que m'interessi? Doncs pues aquí. Que a Mèxic em surt feina? Doncs pues em quedo a Mèxic. També pensa que a Mèxic, treballar a Mèxic no és el mateix que treballar aquí. Treballar a Mèxic és com el malic de tota Latinoamèrica. Està just a Centroamèrica, no? Mm-hmm. Puc treballar tota Latinoamèrica, Argentina, Colòmbia, Venezuela, Xile, Uruguai, i també tinc Nord-Amèrica, també puc treballar als Estats Units, perquè molts mexicans actors, pues, total, està 2 hores, Los Ángeles, d'allà.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
Saps?
Se t'ha girat feina, se t'ha girat feina. Això vol dir, Mònica, que els que estem aquí i tenim aspiracions algun dia de treballar amb tu, haurem d'esperar a fer-nos ballets perquè tornis i poder treballar amb tu amb alguna cosa?
No, no, mira, per mi Catalunya, jo soc catalana, per mi Catalunya. I Madrid, perquè, bueno, Madrid també m'han obert les portes a nivell interpretatiu, m'han donat projectes boníssims com podia ser aquest Hostal Royal Manzanares i altres coses. Per mi, la meva terra sempre estarà primer. O sigui, sempre que a mi em truquin i em cridin i em diguin Mònica, mira, tenim aquest projecte i tal, jo sempre la terra tira, Miquel. La sang tira i la terra tira.
Avui a l'Odeu meu de Ràdio Estel estem buscant les 10 platges més paradisíques del món. Jo que et segueixo a les xarxes socials, Mònica, ja ho saps. Bé, a les xarxes personalment, saps que intento saber-ho gairebé tot de tu. He vist fotos teves en els últims mesos a platges extraordinàries del Carib. Ets molt de platja, em sembla?
Bueno, m'encanta la sorra, trepitjar la sorra amb els peus nusos... l'aigua, el mar, les oles, els esports a l'aquàtic, tot, l'esquí aquàtic, el pàdel surf, m'encanta, sí, sí. Uh-huh. Ah, faig immersió, també. Jo tinc el títol de monitora, de busseig, saps? Uh-huh. M'encanta fer immersions. He fet immersions amb els taurons martillos, taurons grisos, taurons maco, i fet immersions. No saps el maco que és. O sigui, el...
Maco i apassionant, però també té el seu grau de perill. Escolta'm, i jo si et demanés ara que triessis una platja de les moltes que has conegut per posar la nostra llista d'avui, amb quina quedaries?
Sense dubte, a la Polinèsia Francesa hi ha una illa que es diu Rangiroa, i hi ha un hotel que es diu Kiaora Savage, que és el Kiaora Salvatge. Té Kiaora Village i que ara s'abaix al Salvatge, a aquella platja del Salvatge, sens dubte.
La Salvatge, eh?
Rangiroa, a la illa Rangiroa de la Polinèsia Francesa, sí.
Molt bé, l'apuntem, doncs, també per la nostra llista, que formi part o no, ja ho veurem, perquè en tenim moltes de propostes per la nostra llista de 10 d'avui. Tu has hagut de tornar ara de Mèxic fa unes setmanes per causa del coronavirus, però allà hi tens feina pendent. Suposo també ganes de tornar-hi ara mateix, eh?
Pues mira, jo estaré esperant fins que comenci el descenso, aquest que diu el govern, a partir del dia 11, veure les coses com van, i en el moment en què em digui la meva agència de viatges, que ja obren fronteres, que jo m'imagino que serà a principis de juny, jo el juny ja me'n vaig cap allà.
Cap allà, sí.
Lo que passa que el problema és que Mèxic va començar més tard, el coronavirus, va arribar més tard, i ara estan en fase 3 allà. Això vol dir que encara tenen que arribar al pico, al fase 4, i després fer el mateix, el decreixent que estem fent aquí. Per tant, jo quan vagi allà encara hi haurà cert perill. O sigui que la gent que m'estima molt aquí em diuen, home, Mònica, espera't.
Espera't, sí. Ara no vindrà d'una setmana, ara, Mònica, espera't una mica més, espera't. Per cert, què fas en temps de confinament? O ara mateix on ets exactament? I com passes les hores?
Doncs mira, t'explico. Jo el confinament m'he portat molt bé. M'he quedat a casa, he tret a la gosseta quan la tenia que treure. Em van fumar una multa perquè jo acabava d'aterrissar a Mèxic, Miquel. I clar, no sabia res del decreto tal i el decreto de que no puedes salir a más de 500 metros de casa. Jo visc a Madrid. Llavors vaig arribar i només vaig sortir. Vaig deixar les maletes, vaig sortir i em van fotre una multa de 600 euros. El que passa que no m'ha arribat, igual no m'arribarà. Oh. Perquè havia anat amb el gos a passejar pues, a 700 metres en vez de 500. Em va dir, ¿dónde vive usted? Aquí. Pues multa que te crió. Jo, ¿qué? Pero si acabo de aterrizar de México. Total, que ara estic... He agafat el cotxe i he vingut a veure la meva mare, perquè la meva mare no està... Pues, una mica, que per cert t'envia molt de saludos, de
salutacions
cap a tu, eh? I l'he vingut a veure una miqueta perquè feia des de novembre que no la veia i l'he vingut a veure, que també està, bueno, està una mica potxa i tal. Però bé, he estat soleta amb la meva gosseta confinada i esperant que això acabi i intentant fer riure la gent només que he pogut a través de les meves redes socials. M'he aficionat als TikToks i la veritat és que la gent m'està seguint molt amb els TikToks.
Ho hem vist, i a més a més recomanem a tothom que visiti la pàgina o el web, el hashtag aquest de la Mònica Pont del TikTok, perquè us ho passareu molt bé. Mònica, com sempre, un plaer molt gran parlar amb tu. Saber que les coses et van bé és una gran alegria. Espero que et vagin molt bé, molt bé, molt bé, i que en el moment que no t'hi vagin tan bé, tornis cap aquí, que farem que hi hagi coses que vagin bé aquí també. Una abraçada molt gran, un petó molt gran a tu, a tota la família, i espero que aquesta abraçada la puguem fer real, ben aviat, físicament, perquè ara mateix no ens deixen. Bé, sembla que se'ns ha anat la telefonada, ha desaparegut la Mònica Pont, però enviem des d'aquí aquesta abraçada i aquest desig que tot li vegi molt bé. Arribem al punt de 2 minuts abans de 3:15.
Oh, Déu meu, cada dia una llista de 10 per enriquir la nostra vida.
Abans hem escoltat algunes opinions dels nostres oients i de gent que ha trobat el Marc Benet a través del telèfon perquè ens donin opcions per la llista de 10 de les 10 platges més paradisíques del món, però també hi ha molta gent que ens ha escrit, per tant, ens les ha dites en forma de lletres, en paraules escrites, que també és molt bonic, això.
Exacte, doncs vinga, anem a llegir algunes d'aquestes opinions que avui ens arriben, com per exemple aquesta que ens diu: a casa ho tenim clar, tenint en compte que no hem viatjat gaire, ens proposen la pregunta a Menorca i la cala d'Els Pas. Està al Port de la Selva. Cala d'El Pas.
El Pas, al Port de la Selva.
Cala d'El Pas, al Port de la Selva. Que he de dir que aquesta cala
La vaig descobrir mig per casualitat jo aquest estiu i he de dir que és fantàstica.
La del pas, eh?
Sí.
Molt bé, molt bé.
Vaig arribar i vaig començar a caminar, vaig acabar arribant allà, vaig dir, ostres, que és aquest paraís. I mira, de resulta que és aquesta.
Molt bé, doncs confirmes, per tant, l'opinió d'aquest oient, eh?
Sí, sí, sí. Després, mira, l'Alvaro ens proposa s'espalmador a Formentera. Què més?
Les Illes Balears s'emporten unes quantes d'aquestes platges que a la gent li agraden, eh?
Després, a través de l'Instagram ens han arribat diferents testimonis. Aquests una mica ja ens anem ja més a territori més internacional.
A veure.
Per exemple, ens arriba a la platja Nesebar, a Bulgària.
A Bulgària, eh? Una platja que ningú en principi pensaria, segurament.
A priori, ningú pensaria en Bulgària com a platges, eh? Però ens proposen aquesta. Després el Martí Vidal ens proposa Aruba.
Aruba, un clàssic també aquest,
clàssic,
eh?
Clàssic, sí. Del paradís. Després la Marta Ramos ens proposa, a veure com ho dic això, Perhentian Island, a Malàisia.
Ah, torno a dir una altra vegada.
Perhentian. Ah, sí, bueno, jo faig una caspirada.
Sí, no.
A veure si em faré mal fent això. Perhentian,
eh?
Aquesta platja de Malàisia, doncs bé, doncs, avui igual el Top 10 hauríem de penjar-lo en fotografies, perquè clar, és molt injust
preciós, clar.
A vegades parlar de platges i no il·lustrar-les, no? Seria bonic doncs, poder-les...
Acosta el telèfon al micròfon.
Sí, això ho faig a vegades.
Que la,
jo,
gent, que la gent ho vegi, sí.
Vinga, tenim més, eh? Mira, a través del nostre e-mail, la Maria Ibáñez ens proposa, diu, número uno en playas, la de las catedrales de Lugo. Playa de les catedrales de Lugo.
Ahà, molt bé.
És la proposta de la Maria Ibáñez. Bé, tenim propostes de tota mena. N'hem tingut algunes de nacionals, diguem, i d'altres internacionals. Vull dir que, a més de platges, en tenim de tot el món. Per exemple, també en tenim aquí una de la Índia, que és la platja de Palolem, a Índia.
Palolem, eh? Sí. La coneixes, aquesta?
Aquesta he de dir que no he tingut la gust d'anar-hi.
No sé l'indi per allà, eh?
No, jo soc una mica indi, ja ho saps.
Sí, per això t'ho pregunto.
I després també, a través del Facebook, ens fan arribar la Janet Diego, ens fa arribar la seva proposta que diu... Mis queridas playas de Cuba.
De Cuba, molt bé, és cubana ella.
Entenc que deu ser de Cuba, ho interpreto pel seu missatge, i que, doncs, se'n recorda.
Les platges de Cuba. Molt bé, doncs, cadascú té la seva platja preferida, i segurament a tots els indrets del món hi ha un racó, una platja, una cala especial per a molta gent, i que, a més, deu fer honor a la veritat quan diuen que és paradisíaca, perquè de llocs i de paraïsos n'hi ha a tot el món. Avui farem la nostra llista de 10 amb aquestes 10 platges, les 10 platges més paradisíaques del món. Ara, però, és moment d'anar cap a internet, per exemple, perquè hi has estat, i avui hi has estat una bona estona perquè has mirat fotografies, precisament, de platges i de cales extraordinàries, eh?
He començat mirant platges, m'ha aparegut unes fotos de biquinis i de colla...
No, eren platges el que buscàvem avui. Platges, platges, només.
Només platges?
Les platges, sí. No? Ja he vist que estaves molta estona navegant. Platges. Volem platges... A veure què has trobat. A veure què has fet.
I què hi diu internet? Amb Roger Cantos.
Què diu?
Doncs mira, avui busquem les platges més curioses del món.
Tu has buscat les més curioses, eh? Nosaltres busquem les paradisíaques i tu has anat per les més curioses.
Bueno, ja saps que...
Buscar alternatives.
M'agrada anar propostes una mica en la línia, però una miqueta diferents.
Molt bé.
Resulta, a Califòrnia, hi ha una platja que es diu la Bowling Ball. La Bowling Ball, sí. Que traduït seria doncs, com...
La bolera, no?
La bolera, sí, sí. Més o menys.
Bueno, llavors, sí. Jo quan vaig a una bolera veig que posa Bowling Ball.
Molt bé, ja. Doncs ja està.
Ja està.
Bueno, doncs resulta que aquesta platja està formada per moltíssimes pedres, totes amb aquesta forma rodona, arrodonida, i pràcticament, segons veig a la foto, llàstima que no us la pugui compartir, però no s'hi pot entrar, perquè tot és una platja, evidentment, com totes les platges, simplement que allà on comença a veure el mar està ple de pedres gegants, totes, evidentment, amb aquesta forma arrodonida que, aparentment, no permeten entrar, però això sí, però és preciosa. És preciosa.
Ah, interessantíssim, la buscaré, aquesta. Miraré la foto.
I després, si marxem cap a Itàlia, tenim Scala dei Turchi.
Scala dei Turchi.
Scala dei Turchi, que està doncs, a una illa italiana, que és la illa de Sicília, i que doncs, desemboca al mar Mediterrani, i resulta que aquesta platja està formada per pedra calcàcia, sedimentària, i està tota de color blanc. Resulta que l'erosió del vent i l'aigua doncs, han construït una mena d'escalons en ella. Per tant, és una platja que no és una platja habitual de sorra, com les que ens imaginem, sinó que està feta a partir d'aquesta doncs, pedra calcàcia. Però és una platja que a la foto... Doncs, es veu molt interessant.
Això passa també en algunes platges de Sardenya, eh? Que sí, Sardenya.
Sí, exacte.
Que sí, també pensem que també n'hi ha algunes. Recordo alguna platja així també difícil d'estirar-s'hi.
Doncs mira, resulta que en aquesta llista de les platges més curioses del món en trobem una d'espanyola.
A veure.
Que és la platja de Gulpiyuri.
Sí, a més aviat de Mèxic, aquesta, que no
doncs
l'espanyol.
Sí, doncs resulta que no, que està Gulpiyuri. I resulta que es troba, doncs, a Astúries. Està considerada un monument natural des de l'any 2001. És molt petita i només s'hi pot arribar des de la platja de Sant Antolín. Resulta que només s'hi pot arribar caminant. Està molt ben conservada i a la seva naturalitat, gràcies al seu aïllament que li genera la natura, resulta que és una platja que està totalment protegida del vent. Sembla, més a més, com una mena de per la foto que veig, sembla com una mena de lloc més aviat de muntanya, perquè a més queda com totalment aïllada, no és una platja habitual com aquestes que ens trobem al mar, però és una d'aquestes més curioses. I en tenim més, com per exemple una platja que es diu Majo Beach, que està a Sant Martín, que resulta que la peculiaritat d'aquesta platja és la curiositat que troba en un aeroport, i és que només la separen 20 metres d'un aeroport. Això resulta molt curiós, ja que els banyistes veuen cada poc temps com els hi passa un avió totalment
per
sobre.
Per damunt, sí.
Literalment,
evidentment. Que és una sensació estranyíssima i impressionant, eh?
Ja aquí tenim una sensació similar als banyistes que ens aventurem a anar a la platja del Prat.
Sí, sí.
Una platja que he de dir que és fantàstica, perquè, a més, és d'aquestes menys conegudes i queda bastant apartada, i veus com els avions et passen per sobre. En aquest cas, en aquesta platja de Majo Beach, ubicada a la illa caribenya de Sant Martín, doncs compta amb aquest atractiu, que passa l'avió pràcticament rossant el nas. És una illa molt petita i, evidentment, el fet de tenir aeroport crea doncs aquestes peculiaritats, que l'aeroport i la platja estiguin tant i tan a prop.
Alguna altra curiositat més? Alguna platja? Una
doncs
última?
Mira, marxem cap a l'última platja, que està a Alaska, i és la platja de Prince William Sound. I com t'imaginaràs, Alaska, aquesta platja és molt peculiar, ja que de sorra en té poca. Mm-hmm. És una platja més aviat feta de gel. Gel i aigües gelades, Això només pels banyistes més aventurers com tu, Miquel, que ja
sí,
sé
no,
que...
Jo ara diré una cosa i ho dic de veritat. Com més freda estigui l'aigua, per mi millor.
Doncs mira, amb això som la nit i el dia.
Ara, no sé si va d'Alaska,
No sé, t'hauries d'entrevir. Doncs en aquesta platja, platja entre cometes, ja que al final la platja és un... No és una platja com les que ens imaginem, perquè, Doncs a aquesta platja els banyistes doncs, poden compartir espai amb foques, balenes, nutries... i també alguna àguila i algun os.
Aquí es queixen dos nens que juguen a pilota, allà es queixen de les foques i de les nútries.
Exacte.
Està bé, està
doncs
bé.
Aquestes són algunes de les platges més curioses del món.
Doncs avui estem fent un recorregut per platges d'arreu del món, que al final servirà per fer la llista de 10 de l'Oda Meu d'avui, del Top 10 de Ràdio Estel, amb les 10 platges més paradisíaques. Ai, seran molt boniques aquestes platges de veure, Sobretot de veure, perquè de moment de tocar-les, poc.
Oh, Déu meu, de dilluns a divendres d'11 a 12 del matí, a Ràdio Estel.
Doncs ja comencem a tenir molta i prou informació com per configurar aquesta llista de les 10 platges més paradisíques del món. Moltes gràcies a tots per participar-hi, Ens fa molta il·lusió que hi participeu a través dels mitjans que posem al vostre abast. Recordeu que la llista és de 10, que de vegades aquella que ens proposeu, això passa cada dia, I a més hi ha molta gent que ens ho diu, escolta, jo vaig dir que si no va sortir. No, és que clar, la llista és de 10. Hem d'optar per 10, en aquest cas 10 platges, i intentem fer la llista a partir de les més votades o d'aquelles que ens sembla que per més lògica han de formar aquesta llista de 10, tot i que totes les opcions són vàlides i us les agraïm moltíssim. A més, us recordem que entre tots els que participeu, tots, tant els que la vostra opció entra a la llista com els qui no, sortejarem d'aquí 5 minutets un lot de vins Lovers Wine Elegance. Lovers Wine Elegance són, entre d'altres, els responsables que existeix actualment un vi amb la cara de Pepe Rubianes, el vi Pepe Rubianes. Un vi que, a més, un dia ho hem promès molt, ho haurem d'acabar fent-ho, Té una experiència extraordinària, que és amb l'aplicació del telèfon mòbil, acostar-lo a l'etiqueta on hi ha la foto de Pepe Rubianes, i Pepe Rubianes ens explica coses, algunes d'elles inèdites, que es van guardar, i concretament la seva germana va encarregar-se d'anar emmagatzemant tot de petits monòlegs, d'històries, dels viatges de Pepe Rubianes, que podeu escoltar i veure de la seva pròpia veu en aquesta etiqueta del Pepe Rubianes. Doncs tot això ho fa la gent de l'Overs Wine Elegance, que a més cada dia sorteixen un lot de vins, avui també ho faran. Et sembla que tinguem el llista a punt, ja?
Vinga, doncs posem-nos el banyador, les xancletes, crema solar, sobretot, important, que anem a descobrir quines són les...
Això m'ho diuen sempre, noi, no, em fa una mandra, el de la crema, ja sé que és importantíssim, sobretot...
Miguel...
És importantíssim, i a més, si sou de pell blanca i sensible, com una crema solar de protecció altíssima.
I aquí de pell blanca, ni tu ni jo anem sobrats.
No sé qui és més,
Exacte.
Però, mira, em fa mandra, i de vegades no hi penso, va, ja, per una estoneta hi estaré, i després me'n recordo de la crema, de la pell, del sol i tota la família.
I de la gamba.
I de la gamba. Vinga, va, que la llista la tenim a punt.
Cada dia, una llista de 10 a Ràdio Estel.
Número 1.
Una llarga línia de palmeres ombrejant la sorra blanca és la imatge característica de la platja Matembwe Beach, al nord-est de Zanzíbar. La proximitat de la costa africana ha convertit aquesta illa en un lloc ideal per passar-hi uns dies després de fer un safari per Tanzània o després de pujar al Kilimanjaro. El número 1 d'avui és per Matembwe Beach, a Zanzíbar.
Número 2.
Arxipèlag i parc nacional, les 9 petites illes de Similian, en llengua malaia significa nou, són un paradís enmig del mar d'Andaman. Parlem de Koh Similian a Tailàndia.
Número 3.
El càlid mar d'Aràbia banya aquesta platja de l'estat indi de Goa, a la costa oest. La seva llengua de sorra, de 1,6 quilòmetres, es troba delimitada en els dos extrems per dos grans roques. Palolem, a la Índia.
Número 4.
Ancorades a mig de l'oceà, Tahití i les seves illes de territori francès guarden paradisos que han seduït navegants, exploradors i artistes de diferents èpoques. El número de 4, Bora Bora, a Tahití.
Número 5.
La principal qualitat de la qual aquesta platja rep el seu nom és la seva senzillesa. A la Playa Bonita conflueixen els principals elements d'un idíl·lic retir caribeny. Palmeres, sorra fina i aigües cristal·lines allunyades de cotxes i venedors. Playa Bonita, a República Dominicana.
Número 6.
Cayo Largo és un illot situat a 177 quilòmetres de la costa sud-oest de Cuba. És una destinació única per gaudir del sol i les aigües del Carib. Les platges Sirena, Lindamar i Paradís, amb palmeres nanes inclinades sobre la sorra blanca, preserven la imatge de l'Aden que va trobar els antics navegants Cayo Largo a Cuba.
Número 7.
El de los Roques és un paradís natural i un dels secrets més ben guardats del litoral veneçolà. És famós per les seves paradisíques platges i per tenir alguns dels fons submarins més impressionants del Carib. Los Roques, a Venezuela.
Número 8.
Kauai, l'illa geològicament més antiga i més al nord de l'arxipèlag hawaià, posseeix una costa molt diversa amb penya-segats que es desplomen a l'oceà i platges protegides per l'escull de coral. Key Beach, a Hawaii.
Número 9.
Les illes Seychelles, grans blocs de granit, s'escampen per la sorra i la vora de les platges d'aquesta illa en forma de llàgrima. La Digne es localitza a mitja hora d'en catamarà de les illes de Praslin. Només té una carretera asfaltada i amb prou feines hi ha vehicles a motor. La Digne, a les illes Seychelles.
Número 10.
La costa gironina es presenta una zona fantàstica per gaudir del mar i de la sorra. La ressegueix el Camí de Ronda, una parada obligatòria pels catalans. I tanquem el top 10 d'avui amb la Costa Brava.
Efectivament, de la Costa Brava i de la Costa Daurada i de tants altres racons de Catalunya segurament en podríem fer una llista particular. Algun dia la farem, que mereixeria racons concrets, igual com els pobles més bonics de Catalunya també, que ens apuntava abans el Jordi Carretero, segurament també mereixeran una llista, però vull buscar amb les platges més paradisíques. I la Costa Brava s'ha entaforat en aquesta llista mundial amb honors, jo crec, A més a més, amb mereixement propi.
Bueno, prova d'això és que rebem visites de tot el món per venir a visitar aquests indrets, igual que les Illes Balears, igual que sempre ens quedem amb aquest regust quejar-vos de que la llista mai és prou justa.
No,
però així són les normes del programa i així les hem de complir.
Va, aquí rebarem avui aquest lot de vins Lovers Wine Elegance. Hi ha un VIP per Rubianes que capitaneja aquest lot de vins.
Doncs el lot de vins d'avui va cap a la Elena Zueco, que ens proposava Cala del Barca a la illa d'Ibiza.
Molt bé, doncs per ella aquest lot de vins. I nosaltres ja amb això haurem configurat la llista d'aquestes 10 platges més paradisíques del món. Demà hi tornarem amb una nova llista de 10, com cada dia busquem i ens inventem una llista perquè puguem parlar a l'entorn de tot el que comporta. I demà ho farem amb una llista, atenció, molt dedicada als nens i a les nenes, als infants, o al nen o la nena que tots portem a dintre, perquè demà buscarem, atenció, les 10 millors cançons infantils. Les 10 millors cançons infantils. Penseu-hi, perquè segur que hi ha una cançó que ha marcat la vostra infància, que heu cantat i que heu estat donant la tabarra molts anys a casa cantant-la dia sí, dia també. Demà us fem les 10 millors cançons infantils, des de les populars catalanes, que segurament en trobareu moltes en aquest sentit, fins a les dos pallassos de la tele, o les de Bara Badabó, del Xesco Boix i tota la patuleia. En fi, les 10 millors cançons infantils. A més a més, ja us anuncio que entrevistarem Damari Gelabert, que és una de les més importants exponents de la cançó infantil i de l'espectacle infantil actualment a Catalunya. Doncs això serà demà. Ja podeu començar a participar-hi a través de les diferents opcions que us donem. Gràcies, Roger. Encantaràs una demà?
T'encantaré les que vulguis, començant pel Sol Solet o la Lluna de Pruna, que són les que més m'agraden.
Molt bé, doncs això serà demà, una nova llista de 10. Gràcies a tot l'equip que ha fet possible el programa, el Jordi Carretero, el control tècnic i muntatge musical, el Marc Gabernet a la redacció, Roger Cantos, tot compartint taula i estudi de Ràdio Estel. Demà hi tornem a les 11 i 4 minutets aproximadament. Fins aleshores, bon dia i molta paciència.
Oh, Déu meu, amb Miquel Morgà.